Històries d'ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.
I arrenquem temporada d'Històries d'ací amb Enrique Molto Mantero. Recordem que ell és geògraf de la Universitat d'Alacant i membre, en concret, vocal de la Junta Directiva del CAEA. Enrique, benvingut, què tal?
Hola, què tal?
Bueno, avui com a historiador del CAEA, com a geògraf del CAEA, i se n'anem al barranc del Cinc, perquè va canviar de nom, no?
Sí, bueno, o més bé, diguem que la toponímia sempre és un tema complex, no? Curiosament, inclús hi ha una marca que tots coneixem de licors, no? que arreplega aquest nom, i que molta gent pues, sempre ha interpretat que el nom, durant molts anys, el nom que li se donava era del Cinc, o bé Cinc com si fora Cinco, o
sí, sigui, la traducció, en,
o en essa, curiosament, S-I-N-C. Però el nom correcte, i que hem de donar, i que és el real ara, és Cint. Amb S, amb C, i NT. Com a significat de lloc estret, o de congost, o de desfiladero, en castellà, no? una, que és efectivament, ni més ni menys, el que és. No? De fet, si uno pensa en una pel·lícula de l'Oest, pues la podrien rodar, sí. O de bandolers.
El Canyó del Colorado.
Exacte.
Recorda molt aquesta zona, els que hem passejat per ixe desfiladero.
A mi em pareix, des del punt de vista geològic i morfològic, una de les zones més espectaculars de la província. És que és, clar, a més, accessible, vull dir, no n'hi ha que fer res raro per passar, no? I de cop a repens veus allà envoltat. Sí. Quan ho poses en un mapa topogràfic, les curves de nivell es trenquen perquè la pendent és tan forta que no es pot reflectir, inclús té pendents que diguem que són còncaves, és a dir, entren cap a dins, és al revés, no és que sigui, és més allà de la pendent de 90 graus pura, és encara més pendent, i és un tema, jo crec que és molt singular, és una senyal geomorfològica d'Alcoi que té un, bueno, jo crec que es dona molta personalitat, quan uno la veu, no pensa ràpidament en la ciutat, no?
Exacte, diu la llegenda que va ser un terratrèmol que va produir aquest barranc.
Sí, fa algunes setmanes ja va sentir, precisament en Radio Alcoi, en un programa, pues, una referència que em va fer gràcia, perquè una referència que, bueno, un terratrèmol havia produït, el terratrèmol al que s'advoca Sant Maure, per exemple, sí. Que és del 1600, del segle XVII, l'altra certa no la posi ara, però bueno, que sí que pues, ahir és quan es va produir el barranc del Cinc, no? I algú li va dir, no, era anterior. Mira, vaig a dir-te una referència molt divertida que n'hi ha d'eixa història o d'eixa creença popular en Alcoi. Atenció, això és d'aquestes coses que igual ho diem i té igual, perquè la gent que pensa d'una manera igual no canvia de pensar, no?
Clar.
Perquè n'hi ha coses que estan molt arreglades en Alcoi. I mira, per exemple, es diu: es tradición muy antigua que este barranco se formó a la violencia del terremoto universal que sufrió el globo al expirar en la cruz nuestro Redentor Jesucristo, guía del forastero de Alcoi. Això es dia en 1864, n'hi havia una d'aquestes referències que, com dic, pues, no deixa de ser divertida. No? I després, pues, algunes altres llegendes pues, citen literalment una enquesta anònima que es va redactar en 1653, una enquesta que es va fer a l'Alcoians a mitjans del segle XVIII sobre aquestes qüestions. Es dia que, bueno, que pràcticament també es dia algo paregut, no? que després de la mort de Jesucrist en la creu havia hagut un gran terratrèmol mundial i havia produït això. I també hi ha molta gent que, com dic, el vincula al terratrèmol del 1600 i, bueno, pues, que, diguem, que es va reconèixer que aquest terratrèmol l'havia produït i de cop a repent, no?, s'havia trencat el barranc del Cinc en aquesta forma. Clar, és molt més, si em més periculero, sí. Pensar en aquest tipus de coses, però al final resulta que moltes de les coses que passen en geologia són lentes, molt lentes, no? Després el resultat és molt efectista, no? Però en aquest cas és un procés de milers i quasi milions d'anys.
No volem dir que no es produirà algun terratrèmol i algo tinguera a
sí,
veure...
Sí, però produís, pues, pot produir alguna escletxa puntual, alguna caiguda de pedres, evidentment, això sí que ho pot produir, però obrir tota aquesta abertura d'un únic terratrèmol, això tindria molt de mèrit, tindria que ser un terratrèmol brutal, no? I no és això el que es va produir.
Què va passar?
realment n'hi ha que dir, n'hi ha un procés geològic que s'anomena falla, que no té res que veure amb les de València, sinó que és el desplaçament d'un bloc sobre un altre, i això va produir una de forma molt progressiva, va produir una falla en les calisses que en són de l'època del terciari, que quan es va alçar el plegament alpí, que es va formar totes les muntanyes d'aquestes comarques, que hi va haver va anar produint-se al llarg de segles, torna a dir, una falla, que inclús va traure a la vista un material de tipus plau rogenc, que es pot veure al principi del barranc, que és una argila roja, on hi ha un teular, el teular del Llonganisser, on es fan materials de construcció, que també estan, per exemple, en la zona de la Venta Saltera, per orientar-nos, i aquest material és més antic que les calcàries, i bueno, ahí es va produir, com dic, aquesta obertura, que va ser produïda per la falla, i després, a partir d'aquesta qüestió que es va produir d'esta forma, a poc, l'acció de l'àuia, purament de l'àuia, de la precipitació més o més continuada durant, torna a dir, milers i milers d'anys, va aprofitar aquesta xicoteta escletxa per anar enxamplant cada vegada més i per anar incidint de forma cada vegada més important en aquesta xicoteta falla que s'havia anat produint, per anar aprofundint-lo cada vegada més i donar un poc la forma que té actual, que per supost no deixa d'evolucionar. Hem de pensar que en geologia aquestes coses no paren, o sigui, és a dir, el procés del paràmetre continua formant-se, continua segurament la falla tenint algun xicotet resultat que altre, i continua també l'auia pues, provocant aquesta incidència, com sabem, de vegades aquest barranc porta auia.
Uh-huh. Vol dir que n'hi hauria auia fins a quina altura? Estaria totalment cobert d'auia?
No, realment el que passa és que l'acció de l'auia sobre el material que està més pla aprofita la xicoteta escletxa que n'hi ha per anar enxamplant-la cada vegada. No vol dir que n'hi haguera molta més auia, no es tracta d'això. Sí que, evidentment, hem de pensar, com sempre m'agrada comentar, que tots aquests materials fa milions d'anys, abans de sorgir, estaven baix de l'auia.
Claro.
Que també això ho hem dit moltes vegades quan parlem de geologia. No és que el mar estiguera a l'alçada del barranc del Cinc, és que el barranc del Cinc i totes les serres que tenim al nostre costat estaven baix de l'auia i van ser emergides per aquestes forces tectòniques de la Terra. I com dic, pues, i això com podem imaginar-se-ho? Pues tirant-li anys, torna a dir-ho, no? Però no pensem mai en qüestions repentines. N'hi ha en geologia coses que sí que es passen més o menys de repent, no? Però la majoria són coses, pues, això, de molts segles.
Ho hem vist aquests últims mesos en la Dana, en València, que
clar, exacte.
En un moment puntual sí, es produeixen coses d'aquest tipus, però...
Sí, per exemple, n'hi ha grans llavissades, solcides, que també es produeixen pues, en un any concret que ploga molt, pues, es poden produir, per supost que sí. No? Però quan parlem sobretot de roques, això sobretot passa més en les argiles o en materials més blanets, quan parlem de roques és complicat pensar en fenòmens bruscos. Sempre és una cosa... Home, si estàs proper d'un volcà, ahí sí que l'acció és molt més... pot canviar molt d'un dia a un altre, no? Això és més que evident. Però no és el cas, així no és per aquest tipus de motius.
Bueno, situem al Barranc del Cinc, un lloc per el qual podem transitar, caminar, anar d'excursió, gaudir, etc. Això és una utilitat, però té alguna més?
Sí, home, ha sigut un camí tradicional de pas entre la zona que està al nord de Mariola i la zona que queda al sud, no? És una zona de pas, entre cometes, més o menys fàcil, per tant, sempre ha sigut aprofitada, i això també l'ha fet, a part de les cavitats que té, gràcies al material calcari que hem comentat, ha sigut aprofitat també, per exemple, per a l'ocupació per part dels antics pobladors, no anem a dir d'Alcoi, sinó de lo que en aquell moment no era Alcoi, evidentment, sinó pues, en època prehistòrica, l'abric del Pastor és un abric que està en esta zona, per exemple, pues, té jaciments arqueològics vinculats a aquestes qüestions. Inclús una ocupació molt més recent i que té que veure també amb l'aprofitament d'aixes cavitats i del calor que dona aquest ambient quan li pega sobre la paret és el mateix tema dels voltors. No? Tots aquests nius de voltor o que aprofiten aquest espai tan inaccessible perquè saben que allí estan segurs. No? Si tu poses un niu enmig d'una paret d'estes, pues, és molt inaccessible. I també ho ha fet, ha sigut molt aprofitada per al tema de l'escalada. No? N'hi ha gent molt aficionada a l'escalada que aprofita aquestes parets verticals, jo que diria quasi gent de tota la província, inclús de més, que aprofita per a vindre a fer escalada en aquestes zones. No? I això és un poc l'utilitat que també té des del punt de vista més actual. No?
Uh-huh. Una zona que té també el seu encant històric. Bueno, ja situem la llegenda, perquè ahir és on la tradició alcoiana situa l'aparició de Sant Jordi.
Clar, no? Això encara, per això dic que és un símbol, no? I este, el tema este, no? De que ni més, jo, a veure, n'hi hauria que veure que quin cavall podria pegar aquest bot tan gran d'una part de l'altra al barranc del 5. Penso que un poc complicat, no? Però des del punt de vista de la llegenda, pues queda molt bonico, no? I és curiós perquè la llegenda parla tant d'aquest bot com del bot que pega des de les esmenes del, almenys del castell, no? Però el tema del barranc del 5 és una cosa que també senyala moltes vegades. Per tant, jo crec que parlem de, per això hem volgut, esta explicació la podem trobar en el llibre Història d'Alcoi, que fa uns quants anys ja va redactar el CAEA, i bueno, jo li vaig dedicar un xicotet capitolet a esta cosa i al barranc del 5 i al salt, no? Per explicar breument en què consistia. Entonces, aquestes coses simbòliques en Alcoi, jo crec que val la pena estudiar-les des dels punts de vista. Jo, em fa la seva gràcia i aquest tema patrimonial de les creences de la gent. Pues, per tant, n'hi ha que recollir-les com a creences, però després n'hi ha que explicar que realment l'origen és el que és, no? Que és un origen geològic molt més científic. Però bueno, pues és bonico, no?, parlar d'aquestes coses i sobretot torna a dir, és que és un símbol del Coll.
Símbol, és la nostra Torre Eiffel, sí, la nostra Mona Lisa.
Sense dubte, sí, sí.
Així que hem recordat este origen, esta història del barranc del Sint.
Del Sint,
que ens ha contat Enrique Moltó, que és geògraf de la Universitat d'Alacant i, a més, membre vocal de la Junta del CAEA. Enrique, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Històries d'ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.